L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emute. Avui dimarts, dia 11 de gener, destacarem... L'ampostina Anabel Marcos assolirà un escó per Convergència i Unió després de les renúncies de Francesc Sancho i Xavier Pallarès. Les anàlisis preliminars apunten que les dues taques de petroli a la costa de Tarragona provenen de Repsol. Deltebre aprovà un pressupost a la baixa de 10,8 milions d'euros que posa punt i final a la legislatura. La Sénia acaba la primera fase del Centre Internacional del Moble. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'ampostina Anabel Marcos assolirà un escó per Convergència i Unió després de les renúncies de Francesc Sancho, nou secretari d'Estratègia i de Coordinació del Departament de Salut, i de Xavier Pallarès, que avui pren possessió del seu càrrec com a delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Manel Ramon ens porta aquesta notícia des d'Amposta Ràdio. Manel?
Doncs així és, efectivament, en aquest repàs de les especulacions sobre possibles nomenaments a càrrecs institucionals, hi ha un fet segur i destacat, i és que després de la renúncia al seu escó del diputat Francesc Sancho per fer-se encàrrec de la Secretaria General d'Estratègies i Coordinació del Departament de Salut i la de Xavier Pallarès per ocupar el càrrec de delegat, l'ampostina Anabel Marcos tindrà un escó al Parlament de Catalunya. Es dona la casualitat que les tres representants de Convergència i Unió al Parlament català seran dones. Així ens ho explicava la pròpia Anabel Marcos avui camí de Barcelona per ser la seva primera trobada amb el seu escó al Parlament.
El dia 5 se va confirmar quasi oficialment la meva entrada al Parlament i bé, avui és el primer dia que fem una sessió en la que ens explicaran el treball que hem de fer. Des del meu punt de vista, dir-vos que com a ampostina em sento molt orgullosa que siguessin tres dones les representants de les Terres de l'Ebre des de Convergència al Parlament i realment és un fet històric perquè no s'havia produït mai que la representació que teníem Convergència al Parlament de les Terres de l'Ebre fossin dones. Com a ampostina em sento molt orgullosa i la meva intenció és treballar per l'Amposta, per la comarca del Montsià i per les Terres de l'Ebre. Res del servei de tots els ciutadans que vulguin estar i que necessitem la meva ajuda a Barcelona, i a partir d'ara pues, comença una nova etapa que l'agafo amb molta il·lusió, moltes ganes i moltes ganes de treballar.
D'altra banda, i segons aquestes especulacions, Joan Maria Roig podria ser el nou portaveu adjunt de Convergència i Unió al Senat, un càrrec que ja ocupava, un nomenament que es podria fer efectiu en les pròximes hores després de que Jordi Casas hagi estat nomenat delegat del govern a Madrid, càrrec que en principi sonava com a possible per a Roig. D'altra banda, cal recordar que avui pren possessió oficial del càrrec de delegat del govern Xavier Pallarès, qui ha manifestat que dijous vol ja estar al seu despatx per posar en funcionament la maquinària política del govern a les Terres de l'Ebre, que podria tenir dos delegats ampostins en benestar social i en agricultura i medi ambient, llocs per als que sonen noms com Manolita Cid o Pere Vidal, respectivament.
Serveis informatius de Mute.
Les dues taques de fuel aparegudes davant de la costa de la Pineda i el cap de Salou tindrien el seu origen en un vessament produït al pantalà de la companyia Repsol, d'acord amb els resultats de les analítiques preliminars que va donar a conèixer la subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Teresa Pallarès. Un cop acabades les tasques de neteja i comprovada la dissolució de les taques al mar, la subdelegada va anunciar que el govern espanyol iniciarà una revisió dels protocols de seguretat amb les empreses del sector per evitar que es repeteixin aquests incidents. Cal recordar que aquest és el tercer vessament greu d'hidrocarburs que es produeix en pocs mesos a la zona. Les alarmes van tornar a saltar el passat diumenge al matí a la platja de la Pineda davant la notícia d'un nou vessament de fuel. En un primer moment va ser una taca d'uns 0,25 quilòmetres quadrats, localitzada just davant del pantalà de la companyia Repsol a Tarragona. La companyia només va reconèixer un vessament de 100 litres de fuel. Més tard, però, una taca molt més gran d'uns 1,8 quilòmetres quadrats va aparèixer prop del cap de Salou. En aquest cas, Repsol es va desvincular del cas, tot assegurant que es podria tractar d'un producte que no utilitzen. La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Teresa Pallarès, apuntava que els resultats de les primeres anàlisis demostren que les dues taques tindrien el seu origen en la fuita al pantalà de Repsol. L'escoltem.
I aquest matí doncs, ja s'ha pogut veure claríssimament que diguem, la feina de neteja doncs, ha donat resultat i això està net. Fins i tot el CAMCAT no s'ha volgut desactivar fins aquest matí pel tema d'arribar a les platges, però aquest matí mateix també ha estat desactivat. En aquest moment estem esperant els resultats de les anàlisis, de les mostres recollides durant aquest episodi, per tal de determinar l'origen de la taca i per veure si hi ha vinculació entre les dues, la que vam explicar ahir a prop de la canonada, diguem, i la que estava davant del Cap Salou, i en uns 10 dies ja podrem saber si doncs, l'origen era el mateix, tot i que algunes primeres mostres o algunes primeres percepcions ens indiquen que podria ser el mateix origen.
Després de posar en marxa tot l'operatiu i que Protecció Civil activés el Pla Especial d'Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines a Catalunya, el CAMCAT, la neteja va aconseguir diluir en bona mesura les taques, segons es va poder comprovar en les diferents inspeccions aèries i marítimes efectuades. Un cop superat aquest nou episodi, que es suma al que es va produir a la plataforma petrolífera Casablanca, també de Repsol, a uns 40 quilòmetres de la costa del Delta de l'Ebre, o el vessament produït per asfaltos espanyoles el passat mes d'octubre al mateix port de Tarragona, Pallarès va anunciar la voluntat de l'administració estatal de revisar els protocols de seguretat conjuntament amb les empreses del sector per evitar la repetició d'aquestes situacions. D'altra banda, i segons informa l'Agència Catalana de Notícies, el diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Rafael Luna, presentava també una pregunta al govern demanant explicacions sobre l'ataque de fuel apareguda davant de la costa tarragonina aquest passat cap de setmana. Luna, que va felicitar Salvament Marítim per les tasques de neteja efectuades, va argumentar que els tarragonins tenen dret a saber quines mesures pensa prendre el govern dels millors per evitar episodis que posen en perill la nostra costa. El diputat conservador, de fet, va anar més enllà i tot assegurant que la manca de representació tarragonina en el govern de Convergència i Unió fa sospitar d'una futura manca de sensibilitat cap a les necessitats d'aquestes comarques.
Serveis informatius de Mute.
Deltebre aprova un pressupost a la baixa de 10,8 milions d'euros que posa punt i final a la legislatura. Lluís Bertomeu ens amplia aquesta notícia des de Ràdio Delta.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava el passat 30 de desembre el pressupost municipal per aquest 2011, que és de 10.799.580 euros en 7 cèntims i que representa una reducció del 37,4% respecte al pressupost de l'any passat. Aquesta davallada del pressupost es deu sobretot a la reducció del capítol d'inversions, que enguany és d'1.091.010 euros amb 47 cèntims, i l'esforç en la contenció del capítol de béns corrents i serveis. Del capítol d'inversions destaquen els 439.000 euros que s'invertiran en pavimentació de carrers que permetrà l'arranjament de 32 carrers de la població. També s'invertiran 120.000 euros en millorar la carretera d'accés a Riumar i la resta d'inversió es destinarà sobretot a la millora de les instal·lacions esportives municipals i a l'obra del Centre de Tecnificació de la Piragua que s'ha de construir a les instal·lacions actuals de l'Associació Esportiva Chinochano. D'altra banda, enguany s'acabaran d'executar obres com les de l'urbanització Riumar i la urbanització dels carrers Sant Miquel i Riu Llobregat. S'iniciarà l'execució del Casal de l'Esport i les obres de renovació del Centre Comercial de la Cava, dos projectes que també van a càrrec dels pressupostos del 2010. L'alcalde Deltebre destacava l'esforç inversor que s'ha fet aquesta legislatura i que els pressupostos contemplen les principals inversions que han de posar punt i final a la legislatura. Gervasi Aspa.
Realment és un pressupost important, perquè tanca un cicle de molt expansiu de 4 anys, un pressupost on al final dels 4 anys han hi hagut doncs, més de 17 milions d'euros d'inversió, un pressupost que tot s'ha de mirar en 4 anys en perspectiva, que l'únic que fa és ratificar l'esforç que fa l'Ajuntament de Deltebre per mantenir els seus llocs de treball, per donar assistència i obra social a la gent que més ho necessita. Un pressupost que el que busca és l'equilibri pressupostari, que fem pressupost dins l'any que toca, ara que han pogut arreglar tot el desgavell financer que hi havia aquí en l'Ajuntament, al final
fer un pressupost quan toca, l'any que toca i el temps que toca. I, en segon lloc, és un pressupost, jo crec que auster, molt realista i, sobretot, privant aquelles inversions com seran també el que hi haurà la segona fase del Sant Miquel, com seran també el Ginocial que venia de l'any passat, com seran també el Casal de l'Esport que també venia de l'any passat, com seran també quasi bé 700, més de 700.000 euros que invertirem només en asfaltar carrers, a part d'aquests 2 milions d'euros que estem executant en aquests moments del que és aigua potable. Per tant, estem davant d'una fase de 4 anys que acaba i que ens indica que la feina que haurem fet durant aquests 4 anys d'equip de govern, en aquest cas Esquerra Republicana, l'Ajuntament de Deltebre. No?
Els grups de l'oposició, Convergència, Unió, PSC i Partit Popular, van votar en contra del pressupost, ja que per a ells s'ha fet un pressupost pensant en les eleccions municipals, més que un pressupost adequat a les necessitats de l'Ajuntament.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de la Sénia ha començat a executar una de les obres que es financen amb el Fons d'Industrialització de l'Estat per activar l'economia de les Terres de l'Ebre. Es tracta de la segona fase del Centre Internacional del Moble de la Sénia, una actuació que servirà per condicionar l'edifici de 1.500 metres quadrats que s'ha construït al polígon Mataltes de la Sénia. L'obra es divideix en dues fases, però la realitat és que les dues empreses que l'executen s'han coordinat i els treballs s'han fet seguidament, va explicar l'alcalde de la Sénia, Víctor Pla. Així, la primera fase del Centre Internacional del Moble ja està acabada i ha consistit en la construcció de l'edifici en una parcel·la de 3.000 metres quadrats. L'obra ha costat 600.000 euros, que s'han finançat amb el fons FEDER, una subvenció de la Diputació de Tarragona i amb recursos de l'Ajuntament de la Sénia. Els treballs han anat a càrrec de la constructora Bexa. Pel que fa a la segona fase, té un cost de 464.000 euros que es destinaran al condicionament extern i intern de l'edifici, la climatització i la pavimentació de la parcel·la. La Unió Temporal d'Empreses Castellpiquer i Construferran s'encarreguen d'executar l'obra, que ha d'estar acabada el 30 de juny d'enguany. Amb el Centre Internacional del Moble, l'Ajuntament de la Sénia pretén potenciar les exportacions del sector. Actualment, la cinquantena d'empreses del clúster del moble del Montsià comercialitzen la seva producció al mercat estatal, on les vendes han caigut d'un 40% a un 50%. Segons el col·lectiu empresarial del moble de la Sénia, les vendes als mercats exteriors poden compensar la davallada i permetre al sector superar la crisi.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa ha previst habilitar pàrquings nous provisionals a l'entrada del barri de Ferreries per intentar minimitzar l'impacte de la reforma de les piscines i de les obres del futur aparcament subterrani de la plaça Joaquim Bau. Així ho va confirmar l'alcalde Ferran Bel, que properament es reunirà amb l'Associació de Veïns Ferreries Sant Vicent i també amb l'Agrupació de Comerciants amb l'objectiu de definir les mesures que prendrà el consistori durant els 30 mesos que durin les obres que afectaran el cor del barri. Són unes obres que s'han de fer i que transformaran Ferreries, però el que més ens preocupa són els col·lapses de trànsit i la falta d'aparcament durant els treballs, va dir el president de l'Associació de Veïns, Jordi Moreso. Així, l'entitat havia suggerit l'aprofitament de l'antic pàrquing del supermercat Mercadona i que l'Ajuntament tortosí negociés amb els propietaris dels horts del Camí dels Codonyers pròxims a l'Institut Joaquim Bau. De fet, Bel ja va apuntar fa uns dies que seria en aquesta zona, a pocs metres de la plaça de l'estadi, que es buscarien terrenys per habilitar-hi pàrquings dissuasius. Tot i que encara no hi ha confirmació definitiva, el consistori ja hauria tancat l'aprofitament de l'antic pàrquing del Mercadona, com també d'uns terrenys de la constructora Obredissa. A més, també està negociant per disposar d'alguna finca al carrer Amposta o al Camí dels Codonyers. Per la seva banda, els comerciants estan neguitosos perquè la plaça Joaquim Bau té actualment el pàrquing en superfície més cèntric i important del barri, però també perquè és la zona de Ferreries en què hi ha més botigues. Sobretot, els comerciants volen garanties que durant les obres no es tancarà l'accés a les botigues a clients i proveïdors. Segons va avançar Bel, la plaça s'excavarà tota per fer el pàrquing i caldrà traslladar el quiosc de premsa fins davant de la clínica Terres de l'Ebre, però es mantindrà l'accés a les botigues i als habitatges de tot el perímetre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Santa Bàrbara aprova un conveni amb el Consell Comarcal per poder retirar de la via pública vehicles fora d'ús o abandonats. El conveni inclou també les competències sancionadores que corresponguin. Des de la Plana Ràdio ens amplia aquesta informació Josep Roig.
Amb el suport unànime de tot el consistori, l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha aprovat subscriure un conveni amb el Consell Comarcal del Montsià, delegant-li les competències municipals relatives a la retirada de la via pública dels vehicles abandonats o fora d'ús. El regidor del Partit Popular, Xavier Boqué, va expressar els seus dubtes davant d'aquesta proposta, ja que va dir: l'Ajuntament de Santa Bàrbara ja té signat un conveni amb els Mossos d'Esquadra en aquest sentit. L'escoltem.
No recordo malament, l'Ajuntament de Santa Bàrbara té un conveni signat amb els Mossos d'Esquadra. Llavors, per a retirar un vehicle, com funcionarà això? Perquè si ara aquí només estem parlant del Consell Comarcal, qui serà el que dirà aquell vehicle està abandonat? Quin temps haurà de passar prudencial? Com funcionarà tot això? Perquè lo normal és que si un vehicle està abandonat, hi ha un conveni amb els Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra formen una denúncia, crec que l'Ajuntament ja tenia la potestat per a retirar-lo.
A aquesta qüestió, l'alcalde Jordi Boronat va respondre que el que es fa amb aquest conveni és cedir la potestat administrativa al Consell Comarcal per a que l'ens pugui incoar tot l'expedient administratiu. D'aquesta manera, l'Ajuntament el que farà quan detecti un vehicle abandonat serà comunicar-ho al Consell Comarcal per a que aquest iniciï tot el procés, incloent la denúncia davant els Mossos d'Esquadra. Escoltem Boronat.
En tot cas, és l'Ajuntament qui té la potestat i cedim la potestat administrativa per incoar tot l'expedient al Consell Comarcal del Montsià, i en definitiva l'Ajuntament serà qui avisarem al Consell Comarcal, i el Consell Comarcal és qui es posa en contacte amb els Mossos que fan tot el procediment. El que estem fent és cedir aquesta competència al Consell Comarcal perquè, segons m'han dit, algun municipi ja funciona i de moment està funcionant bé.
El conveni, que ara s'ha de ratificar pel Consell Comarcal, inclou també les competències sancionadores que corresponguin. També especifica que els costos de la prestació del servei que es deriven d'aquesta delegació de competències i que no hagin estat satisfets pel titular del vehicle en cas de ser desconegut o per la impossibilitat de comunicar-li seran assumits per l'Ajuntament. El conveni assigna per un període de 2 anys prorrogables.
L'informatiu de Mute.
Amposta s'incorpora a les projeccions mensuals del cicle internacional El Documental del Mes. El projecte, impulsat en l'àmbit local per l'Associació Cultural Tarambana, arrenca aquest 14 de gener amb l'estrena del film Into Eternity sobre els cementiris nuclears. Manel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Doncs les projeccions del cicle documental del mes, una iniciativa de la productora Paral·lel 40, que arriba ja a 4 països europeus i sud-americans, es podran veure també a la ciutat d'Amposta a partir d'aquest mes de gener. L'Associació Sociocultural Tarambana, amb la col·laboració de diverses institucions, s'ha afegit al projecte i presentarà el primer divendres de cada mes un documental d'estrena al Casal d'Amposta amb un preu d'entrada de 3 euros. El títol de la primera projecció, el pròxim dia 14 de gener, és a dir, aquesta setmana a 9:15, serà Into Eternity, del director danès Michael Madsen, que aborda la instal·lació precisament d'un cementeri nuclear permanent a Finlàndia. La idea de Tarambana, a banda de donar continuïtat a les projeccions iniciades fa 2 anys dins del cicle Mirades del segle XX, pretén apropar el documental a zones de fora de les àrees metropolitanes i que arribi als municipis on resulta més complicat accedir-hi, segons que ha explicat el responsable de l'entitat sociocultural, Pere Ferrer, a qui escoltem.
El primer documental és aquest de Into Eternity,
que curiosament parla d'un tema de màxima actualitat a Terres de l'Ebre, com és el tema del cementeri de residus nuclears. En aquest cas és a Finlàndia, un país on hi ha molta consciència ecològica, un país molt avançat en aquests temes, però on també es planteja aquest debat de què suposa la instal·lació d'un cementiri de residus allà. I per tant, lliga a més en l'actualitat d'aquí. Són coincidències, també volem dir, perquè nosaltres no programem si els documentals ens venen donats.
Doncs així ho explica Pere Ferrer, el contingut d'aquest primer documental Into Eternity. Cal recordar que el documental del mes és un aparador dels documentals més importants que es produeixen cada any a Europa, dintre també de les noves tendències, tal com explicava Santi Valldeperes.
Doncs jo crec que això és molt interessant, no només pel fet que ens permet accedir o que permet mostrar altres realitats moltes vegades desconegudes, sinó perquè també, insisteixo, per la gent que bueno, pues, hem tingut ocasió de conèixer aquest cicle abans que es pugui vindre aquí, no?, a les Terres de l'Ebre, dona aquestes petites pautes de què és el que és tendència dins de lo que és la narrativa audiovisual, en aquest cas el documental. No? Això jo crec que és molt interessant i que és molt enlluernador i per tant... Pues,
organitzat per la productora Paral·lel 40, com dèiem, la programació del cicle es projecta mensualment de forma simultània en 56 sales de 4 països del món. A banda de l'estat espanyol, també arriba a Xile, Argentina, l'Uruguai, etc. Les pel·lícules, els documentals, són visionats en versió original amb subtítols en català o castellà. A Catalunya, amb la incorporació d'Amposta, són 19 les entitats o sales que ofereixen aquest seguit de documentals.
Serveis informatius de Mute.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la tarda un veí d'Amposta de 39 anys per haver ocasionat un accident mentre conduïa sota els efectes de l'alcohol i amb el permís de conduir suspès judicialment. Com a conseqüència del sinistre, una sortida de la via amb posterior volcada del turisme a la carretera TB3405, a Amposta, el seu acompanyant va resultar ferit molt greu i va haver de ser hospitalitzat. Els Mossos imputen al conductor 2 presumptes delictes contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible, 0,67 mg per litre d'aire expirat i amb el permís de conduir suspès per 2 anys i 6 mesos, així com un altre de lesions per imprudència greu al seu acompanyant. La penya barcelonista de l'Ametlla de Mar prepara una trobada de penyes en el marc del 25è aniversari. La trobada reunirà una vintena de penyes de les Terres de l'Ebre i tindrà lloc el proper 30 de gener a les portes de les festes de la Candelera. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Durant aquest darrer any, la penya barcelonista de l'Ametlla de Mar ha realitzat diverses activitats, com el triangular de categoria infantil entre el Barça, la Cala i el Perelló. Però serà el proper 30 de gener, a les portes de les festes de la Candelera, quan des de la penya es vol posar la cirereta al pastís, organitzant una trobada de penyes. L'acte reunirà una vintena de penyes de les Terres de l'Ebre. El punt de trobada serà el carrer del Mar 22, local de la penya a l'Ametlla de Mar. Des d'allí s'encetarà una cercavila pels carrers de la població, que s'acabarà al poliesportiu, on hi ha preparat un acte commemoratiu i un dinar pels socis i simpatitzants del Club Blaugrana. I després, concert del cantautor local Miquel del Roig. A l'acte assistirà el vicepresident i responsable de l'àrea social del Barça, Jordi Cardoner, net de Nicolau Casaus, el qual, com a vicepresident del Barça, va visitar en 3 ocasions la penya barcelonista Calera. El president de la penya barcelonista de l'Ametlla de Mar, Jordi Brull, ens explica què han de fer els interessats en participar a la trobada.
Els socis que vulguin vindre a dinar mos van de confirmar a la penya. Ja ho sabeu, el dimarts i dijous de 6 a 7 la penya està oberta perquè poguéssiu fer reserva del dinar o de qualsevol altra cosa o parlar o preguntar qualsevol tipus d'informació, i a part pues, el telèfon de la penya, que ja sabeu. I bueno, bàsicament és una festa que la penya és una assignatura pendent que té, perquè ja fa, des de que es van fer els 10 anys, em fa l'efecte que no hi ha cap celebració, i això totes les penyes quan fa 25 anys ho fa. Intentarem entre tots que quedi una cosa bonica, i com més irem, millor.
A més, des de la penya s'editarà una revista commemorativa per celebrar l'aniversari i es realitzarà una exposició fotogràfica a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Des de la penya, d'altra banda, hi ha previst 2 desplaçaments per anar a veure el Barça el 16 de gener en el partit contra el Màlaga i el cap de setmana del 22 i 23 de gener contra el Tenerife. El preu de la sortida serà de 40 euros pels socis i 55 pels no socis. Finalment, recordem que el passat diumenge 9 de gener va tenir lloc l'Assemblea General, on la Junta va presentar els comptes del 2010, amb un superàvit de 4.000 euros. A més, segons la Junta, s'ha incrementat el nombre de socis, passant de 250 a 375 en un any. Recordem que la Junta actual va prendre possessió el passat febrer del 2010. Per tant, balanç positiu a quasi un any de gestió de la penya.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes, i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Malgrat que les clarianes van guanyant terreny, encara els núvols són presents en molts sectors de la costa i fins i tot també de la Catalunya central, fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida o en algunes valls del Pirineu, a Cerdanya, l'Alt Urgell, Berguedà. Esperem que al llarg de les properes hores aquests núvols lentament es vagin trencant, el sol es vagi imposant i vagi dominant de manera general la gran part del país, fet que ajudarà que després d'aquesta matinada una mica freda les temperatures queden ubicades per sobre dels 10 graus, a molts indrets s'acostin als 15. Per tant, l'ambient serà una mica més agradable al llarg de la tarda. Aquesta propera nit, i de fet ja de cara al vespre, apareixeran núvols prims per ponent, estenent-se de cara al dia demà amb un cel més entrenyinat o fins i tot una mica tapat al terç nord, al pas d'una perturbació que tornarà a desfer-se sobre casa nostra, poca pluja, en tot cas transitoriament algunes febles nevades en el vessant nord i per sobre dels 1.500 o 1.600 metres. L'anticicló s'acosta i arribarà a ubicar-se de ple, sobretot ja sobre de Catalunya, de cara a dimecres i en dies posteriors, quan bàsicament el sol ha de ser protagonista amb boires, això sí, potser més extenses i persistents a l'interior, on l'ambient de manera local persistiria fred, perquè la resta, les temperatures més aviat i sobretot les diurnes, aniran cap amunt.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.